a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estic parlant ja des de Lleida. Són les 12:20 minuts. Avui és dimecres, a la meitat de la setmana, 26 de febrer del 2025. A més, avui començarem parlant de la ciutat de Lleida i per parlar de la ciutat de Lleida i de molts temes oberts i de futur a curt i mig termini o a llarg termini, depenent de com tu miris, doncs jo crec que el nostre proper convidat és ideal. Avui està amb nosaltres l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Alcalde, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs, mira, abans de l'entrevista comentàvem amb l'alcalde de que al llarg d'una legislatura surten temes que segurament no es tenen previstos abans de començar i l'alcalde em deia, bueno, és que una ciutat és molt viva.
Sí, és un animal molt viu, que sí. Dic jo, que sempre passen coses, sí.
Bueno, coses. Ahir a la tertúlia dels polítics jo els hi vaig dir, escolta, demà tinc l'alcalde, si li voleu fer una pregunta, i ells em van deixar doncs, uns temes i m'han preguntat sobre uns temes. N'hi ha un que per l'actualitat doncs, suposo que es tracta més, que és el tema de les relacions entre l'Ajuntament de Lleida i el Lleida Club de Futbol amb el camp d'esports al mig, perquè al final és l'únic que uneix Ajuntament i Lleida Club de Futbol, per la resta no, perquè no estan rebent diner públic per problemes de deutes i, per tant, és l'únic que els uneix. Tant Esquerra com Vox com Junts van coincidir en a veure si es pot reconduir tot aquest tema i van deixar una pregunta molt concreta i és si l'Ajuntament de Lleida, si l'alcalde de Lleida executarà la darrera sentència que és la que doncs, deixaria sense efecte el conveni que ara està prorrogat o que està en una cautelar.
L'alcalde no executa res. És el jutge qui executa, l'alcalde no executa. Per tant, si la pregunta és aquesta, està mal formulada, els regidors ho haurien de saber. Hi ha una resolució judicial que diu que el conveni que existia entre la Lleida Esportiu, Terraferma, no sé què, i l'Ajuntament de Lleida està extingit. I a partir d'aquí sempre hi ha el tràmit de demanar l'execució provisional de la sentència, però és un jutge que ho decideix, no ho decideix l'alcalde. I l'alcalde, alcalde de qualsevol municipi, té el deure de la preservació del patrimoni públic, és la seva obligació, i a més també la seva obligació és fer complir els acords del ple. I això, només que ho demani un ciutadà, i vull deixar-ho clar, només que ho demani un ciutadà i l'alcalde no ho faci, aquest ciutadà es pot subrogar amb l'acció judicial, amb l'acció processal. Per tant, és un tema que en els propers dies valorarem, però sí que està clar que la meva obligació com a alcalde és defensar l'interès general i el patrimoni públic de tots els lleidatans i les lleidatanes.
Si s'executa aquesta sentència, com queda el camp d'esports i el Lleida Club de Futbol?
Queda resolt.
Clar, vull dir, no tenen conveni, poden seguir jugant?
Poden seguir jugant durant...
Si no signen aquest conveni proposat?
La lògica que per això ho plantegem és aquest nou conveni a cost zero pels propers 4 anys, no? Que són més anys els que tenen ara. També vull que se sàpigui. És a dir, el conveni
acaba el 2027.
Acaba el 2027 i la proposta que fem com a mínim és de 4 anys. Per tant, tindrien més temps per poder reformular, replantejar la seva situació també, per poder prendre les decisions que hagin de prendre. A més, el conveni és avantatjós en el sentit que és a cost zero. Vull dir, és que el Lleida passa a deixar de pagar res per l'utilització del camp d'esports, no? I, bueno, penso que... jo estic convençut.
Però el Lleida Club de Futbol no l'accepta, aquest conveni no el vol.
Bueno, no ho sé. No sé la proposta que té que fer. No la sé. No la sé perquè tots coneixeu que com a conseqüència de que ells hagin presentat una denúncia, quan dic ells, no parlo del club, parlo del senyor Pereira, del senyor Torres. Deixem-ho clar. Jo contra el Lleida no tinc res, evidentment. Només faltaria que sóc fill del Lleida. El meu pare va ser jugador de la Unió Esportiva Lleida, no? I he tingut sempre una gran estima, no? I sentir parlar de Lleida a mi m'emociona. I diferencio molt el que és el fenomen esportiu, el que és el símbol del món de l'esport a la ciutat de Lleida, que és el que són els seus dirigents. Ho he fet sempre, ho he fet abans, ho faig ara. És a dir, tots tenim els dirigents que volem, no?
Per tancar aquest tema, insisteixo, si s'executa la sentència i el Lleida Club de Futbol...
Això ho decideix un jutge.
Sí, però no signa un nou conveni, no, pot seguir jugant...
Això ho decideix un jutge. No em vull adelantar més. Val. A més, ja saps, i estava intentant explicar, que tinc l'obligació de mantenir-me al marge d'aquesta qüestió per recomanació dels lletrats municipals i dels meus assessors jurídics. No em puc manifestar més, ni puc entrar al camp de l'especulació. Crec que, des del meu punt de vista, el qui podia garantir un millor acord era el propi alcalde, era jo mateix. Ara estic exclòs d'aquestes converses perquè ells ho han decidit, no pas perquè jo ho hagi volgut. Si ells presenten una denúncia a l'alcalde, doncs, òbviament, l'alcalde s'ha d'abstenir. És el deure d'abstenció en aquelles qüestions que estan sota litigi.
Bé, hem començat amb aquest tema perquè és més d'actualitat, no perquè sigui el més important de la ciutat, només faltaria. Hi ha un altre tema sobre la taula del qual sí que jo crec que té una importància, primer pel cost i sobretot per la durada, i és el nou contracte de neteja de la ciutat, del qual aquesta setmana es decidirà ja quines condicions s'oferten o es presenten perquè les empreses puguin optar a un contracte de 10 anys i es facin càrrec de la neteja de la ciutat. Ahir a la tertúlia parlaven de xifres, parlaven d'un cost de 25-26 milions a l'any, i una de les preguntes que van deixar el Comú de Lleida concretament és, doncs, si estan pressupostats i d'on sortiran els diners per a aquest millor contracte, que és més car que el que tenim actualment, si sortiran de més impostos o es trauran d'altres partides.
El contracte té una part important, que és la gestió dels residus, i ja sabeu que hi ha una directiva europea que diu que els costos per a la gestió dels residus ha d'estar suportada íntegrament pels contribuents. Per tant, veurem exactament com queda el contracte, quina és la part que es destina finalment a la gestió dels residus i quina és la part que es destina a la neteja. En caràcter general, que vull dir i vull explicar a les lleidatanes i als lleidatans, que és un molt bon contracte, entre altres coses, perquè s'incorporen serveis que fins ara no existien, es milloren les freqüències, s'incorpora tecnologia, nova tecnologia per a millorar la neteja de la ciutat, i el que volem tots i totes, em sembla, és avançar amb que els recursos que l'Ajuntament esmerça i posa, no?, per netejar la ciutat, són els recursos que calen, no? I això no vol dir que no hi ha d'haver la contrapara, vol dir que la ciutadania també haurà de sumar-se en matèria de civisme, no? Hem de ser conseqüents, hem de ser còmplices, no?, d'aquest equilibri que volem, netejar més, netejar millor, però sobretot embrutar menys i gestionar millor els recursos i els residus que generem, no? Aquesta és la lògica, i nosaltres el que volem és fer la nostra feina el millor que podem, i per això necessitem aquest nou contracte que ens permetrà invertir més en neteja i en gestió de residus.
El Partit Popular preguntava que si hem d'anar cap a una economia circular, que és la que a priori genera menys residus i que es reprofita tot més, com tenen pensat explicar-ho a la ciutadania perquè ho entengui i ho porti a terme?
El què? La que és l'economia circular? Sí. Bueno, el primer que estem fent és generar complicitats entre els productors de l'horta i els centres educatius, per exemple. Aquesta és una clau per impulsar l'economia circular, no? Vaja, que em sorprèn que ho digui això el Partit Popular, perquè no crec que li interessi gaire. És més una qüestió de postureo. Els temes mediambientals al Partit Popular no li interessen gaire. Dic perquè no he vist cap iniciativa seva, o no recordo cap iniciativa seva en matèria de medi ambient, ni de sostenibilitat, ni d'economia circular. Però, en qualsevol cas, nosaltres sí que creiem, i per això el que volem és potenciar que la producció de proximitat tingui una rellevància en tots els contractes que fem a la paeria, i a més en aquest contracte de gestió de residus també el que plantegem és treballar amb l'aprofitament, no?, i sobretot amb la valorització dels residus que generem.
Hi ha un altre tema sobre la taula que el va posar la regidora Cristina Moroni, del qual he rebut comentaris al saber que l'alcalde venia amb una entrevista a Cope Lleida, i és el tema de passar a zona blava les zones d'aparcaments del Camp d'Esports i del Barris Nord, que, insisteixo, la regidora va dir que no hi havia res decidit, però que sí que estava sobre la taula estudiar si passar a zones blaves aquests dos pàrquings, que a priori és dels pocs que tenim que podem anomenar com dissuasoris de la ciutat.
Bueno, aquí hi ha un projecte molt més global que no pas aquesta notícia, que no és una notícia que hagi generat la paeria, també ho vull dir, El govern municipal està treballant amb un programa global d'accessibilitat a la ciutat. I aquest programa global d'accessibilitat vol dir gestionar les zones amb superfície per les que estan pensades, no? per aparcar, precisament. No? I això ho fem combinat amb altres modalitats de transport, el transport urbà col·lectiu, la bicicleta, l'anar a peu, etc. Per tant, primera prioritat, que els hidratants i hidratants puguin desplaçar-se amb tranquil·litat, amb normalitat, amb utilitzar els mitjans de transport que vulguin. Nosaltres el que farem és intentar impulsar que utilitzin l'autobús, i que vagin a peu i que utilitzin els taxis, etc. No? En segon lloc, el que nosaltres hem de garantir és que els sistemes generals d'aprovisionament funcionin. No? Els camions, les camionetes, les furgonetes, els que faciliten la reposició de productes als nostres establiments comercials, etc. En tercer lloc, el que volem és que la gent pugui venir a la ciutat i pugui aparcar amb tranquil·litat. Però els pàrquings disuasoris no estan a dins de les ciutats, estan a fora. I estant a fora vol dir que segurament, i amb tota la probabilitat del món, el govern municipal haurà d'impulsar noves zones d'aparcament dissuasòries. Però ara per ara ningú pot entendre que un pàrquing com el del Camp d'Esport sigui un dissuasori, perquè no ho és. És una zona d'aparcament, punt. I hem de veure exactament com es comuniquen aquestes zones d'aparcament amb els sistemes de transport urbà. Per això nosaltres creiem que el sistema del park and ride, que és a dir, aparques i agafes l'autobús o agafes la bicicleta o agafes el vehicle que tinguis que agafar, doncs ho puguis fer amb una absoluta normalitat, no? I aquesta és la clau, perquè deixar zones estàtiques és un cotxe, una plaça tot el dia. Generar mobilitat és multiplicar per 3 aquesta oferta. Si tu tens una zona d'aparcament, m'invento, de 100 places, normalment aquestes 100 places ben gestionades acaben convertint-se en 300 places, no en una plaça d'aparcament fixa per algú que deixa el cotxe tot el dia per les raons que sigui. No? Llavors, això és el que hem de gestionar bé i ho hem d'explicar bé, perquè, a més, el que jo vull és que aquestes zones d'aparcament siguin zones d'aparcament segures, que estiguin il·luminades, que estiguin controlades, que hi hagi vigilància, i això també és un salt qualitatiu en aquestes zones d'aparcament que tenim al bell mig de la ciutat. Recordo que estan al mig de la ciutat. I a més, també a les ordenances fiscals vam aprovar una dinàmica de que els residents tenien uns tractaments, tarifes planes, etc. Vull dir, tot això s'està acabant de treballar, s'està acabant de preparar el projecte, i quan tinguem el projecte avançarem. També vull recordar que hi ha en marxa tres plans urbanístics importants, que són els plans de millora urbana de l'11 de setembre, del Camp d'Esports i del Barris Nord, que també diran el que s'ha de fer, com s'ha de gestionar tots aquests espais per donar-los una normalitat de funcionament.
Avui tenim menys temps, ens quedarem al tinter temes importants com el tema de l'habitatge, que crec que també hi ha notícies, però en parlarem, si tot va bé, a la propera entrevista, i m'agradaria acabar amb la Seu Vella. La Seu Vella, a hores d'ara, doncs, té com dos carpetes obertes, la manca de manteniment, segurament, i després el tema de la candidatura al Patrimoni Mundial de la UNESCO, que teòricament ha de ser un revulsiu i que hauria de portar molta més inversió per solucionar aquests problemes. Els més immediats són el manteniment, arreglar el que no.
La Seu Vella, que ens escolti, els lletans i les lletans que ens escolten, que sapiguin que el manteniment de la Seu Vella és diari. Una altra cosa, suposo que és el que em vols dir, Ricard.
Exacte. No d'anar obrint cap porta si es compra i tot això.
No, exacte, no. I les floretes i la gespa.
Però vull dir que hi ha una necessitat... requereix molta inversió.
Exacte. Ja el pla de muralles està en marxa, és a dir, s'està redactant el pla de muralles. Després de més de 15 anys tenim pla de muralles en marxa, això és molt important, i el pla de muralles ens dirà quines són aquelles actuacions prioritzades, no? S'haurà d'actuar aquí i allà, s'haurà de fer d'aquesta manera o aquesta altra, no? Perquè és veritat, el tema climàtic, per exemple, que a vegades no se li dona massa importància, el té, especialment quan parlem de patrimoni. Les escorrenties d'aigua que s'han produït a la llengua de Serp han provocat un esvorany, no? A la pròpia paret de la llengua de Serp, no? Que és un aspecte molt singular del conjunt monumental de la Seu Vella, no? Però en aquests moments, al marge de que estem actuant a la llengua de Serp, al marge que estem ja intervenint al baluar del rei, que si tot va bé doncs avançaran durant tots els propers mesos, no? Amb les obres que s'estan fent de consolidació, que tindrem enllestit, espero, també aquest any el projecte de finalització de les obres al baluar de l'Ubiní, que és el que dona, diguem, perquè les persones que ens escolten, és la part que dona damunt de l'auditori. També comencen les obres de la última fase de millora de la coberta del claustre, no? En fi, hi ha tota una sèrie d'actuacions que estan programades que han de contribuir a consolidar, no, aquest monument, que requerirà esforç aquest any, l'any que ve, d'aquí dos anys, d'aquí tres, d'aquí quatre, etcètera, etcètera. Perquè, efectivament, quan un té casa i té casa, encara que sigui casa bona com la Seu Vella, s'ha de mantenir, i encara amb més motiu, perquè és el que és i representa el que representa, no? El símbol de la ciutat és la Seu Vella, i nosaltres, i jo personalment, estic absolutament implicat amb el seu manteniment, com tu apuntaves, però també amb aconseguir inversions. I això, vincular-ho amb l'actualització del dossier candidatura a UNESCO. Bàsicament, per una raó de caràcter normatiu. Ha canviat, la voluntat és actualitzar-ho en aquest sentit, però incorporant totes aquelles qüestions que són essencials, també per fer el relat, no? Quines són aquelles qüestions essencials? Per exemple, el pla de muralles. Quina és una altra qüestió essencial? El pla integral del centre històric. Important. Molt important per la candidatura. El pla integral del centre històric el tenim a punt d'adjudicar, Vol dir que durant els propers mesos i fins al 30 de setembre estarem treballant de valent per bastir l'estratègia per a la regeneració i recuperació del centre històric, important també per a la candidatura de la Seu Vella.
Ens hem quedat sense temps, però són temes importants, sí. I que no solucionaran ara en 4 dies, per tant, en tornarem a parlar, evidentment.
Molt bé.
Agraeixo a l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que ens ha acompanyat avui en aquesta primera entrevista de l'any 2025. Alcalde, gràcies per venir. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. No pensava pas que era la primera, pensava que ja n'havia fet alguna altra, però bueno, a la vostra disposició per seguir venint.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. I a la meitat de la setmana hi ha un moment en el que ens aturem i parlem de llibres, de lectura, de l'hàbit de llegir. I, home, clar, podem parlar de l'hàbit de llegir tant com vulguem, però si, a més, cada vegada que ho fem no recomanem un llibre, doncs, home, quedaria una mica estrany. Ja saps, ens visita l'Anabel Ramos, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, a l'espai a Llibrerat, que, a més, aquest espai, ja saps, que ens el va batejar una escriptora de Lleida, i que el que fem és recomanar-te una lectura. Escolta, igual tu avui ens escoltes i la lectura que ens recomanarà l'Anabel avui no t'encaixa. No passa res, no passa res. Perquè és que és difícil això de vegades. Depèn del moment, de l'any, del teu estat d'ànim, de si llegeixes molt o poc, de si estàs a punt d'acabar o a punt de començar un llibre. Que no saps què llegir? Doncs a l'Anabel Ramos la visites a la Biblioteca Pública de Lleida, primera planta, busca-la i li dius, escolta, que a la ràdio m'han dit que si jo no sé què de llegir, que t'ho pregunti a tu. I ja està, li pregunteu. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Això, jo ja em repeteixo més que un lloro, però és veritat. Un mateix llibre et pot encaixar, ara m'ho invento, a l'hivern i no a l'estiu, per exemple, o en vacances i no en època de feina. A la mateixa persona, al mateix llibre. Vull dir que a vegades també és buscar aquell moment en el que et pugui encaixar. I en canvi hi ha llibres que suposo que són més oferts, que entren bé sempre. Bueno, això és com les pel·lícules, eh?
O sigui, sempre m'ha fet gràcia això dels crítics que puntuen. Van a veure una pel·lícula i t'hi fiquen una puntuació. No, aquesta pel·lícula té un 4 sobre 10. Bueno, escolti, a vostè no li agrada, però igual a mi m'apassiona, no?
I després hi ha el tema tècnic, o sigui,
sí.
En una obra, en una de literatura, per exemple, la manera de com està escrita, que deu ser sublim, però igual la història doncs t'avorreix.
Clar,
clar. O en aquell moment no és la història que necessites llegir. O al revés, llibres que són molt, estan escrits d'una manera molt senzilla i molt planera i t'entren pues, perquè també potser no necessiten tant de la teva atenció i són clar. Ideals per portar-los a la platja, no? I pots estar vigilant amb un ull al nen i l'altre al llibre.
Això que dius també és veritat, perquè no tots els llibres requereixen aquella atenció. N'hi ha que sí i n'hi ha que no. I n'hi ha que acabes la plana i dius, espera, me la torno a llegir. Perquè...
Clar, què passa? Jo que llegeixo molt a la nit, quan vam allà a dormir, els dies que estic molt cansada no pots llegir, depèn de quines coses, clar. Perquè és que se te cau el llibre al minut dos i ja no te'n recordes de lo que has llegit. Escolta, el dia següent.
Alguna vegada has llegit algun llibre amb una llibreta del costat?
I sempre, vas apuntar... moltes vegades.
Noms i dius, bueno... Va,
bueno.
És que a mi em passa això en pel·lícules. Comencen a dir noms de personatges i dius, bueno, però escolta, aquest qui era, aquest nom?
Quan preparo els llibres dels clubs de lectura, sí.
Ah.
Que vaig amb llibreta i subratllo, si els llibres són meus, els vaig subratllant.
Vale.
Si són de la biblioteca, doncs vaig marcant amb
uns. Vas marcant, vinga.
Sí, sí. Pàgina tal.
Bueno, a tot això, avui... Quina proposta tens preparada?
Doncs mira, avui us porto una proposta d'un còmic, una novel·la gràfica,
vale.
De Paco Roca.
Queda més així, eh? Si dius novel·la gràfica,
sí,
queda
però...
més així.
Bueno,
insisteixo que aquí ja hem tombat aquest mite de que el còmic no és només el Mortadelo i Filemón, que té la seva gràcia, també. Que hi ha uns còmics ben macos, que jo els he vist a la biblioteca, podeu anar allà i fullejar-los, molt macos, amb històries molt ben filades, amb il·lustracions molt ben fetes, de veritat que és tot un art.
Il·lustracions i històries, vull dir, moltes vegades, clar, són novel·les gràfiques perquè són unes històries i després estan... O sigui, hi ha una història narrada, tu pots llegir la història, però a més està acompanyada d'unes imatges que donen tot el sentit també a tota la obra, no?
I tant.
Avui parlarem de La casa, de Paco Roca, que és un gran dels referents del còmic aquí, a contemporani, a casa nostra, és de València... I ell sempre barreja una mica la ficció i l'autobiografia. Va guanyar el Premi Nacional de Còmic amb Arrugues, que és un retrat colpidor de l'Alzheimer. És un còmic molt, molt bonic. I a més que es va adaptar al cinema. I les altres obres que té també, per exemple, Los surcos de l'azar o El invierno del dibujante. Amb aquest, La casa... També La casa s'ha adaptat també al cinema, vull dir que podeu llegir primer el còmic i després mirar-la a la televisió. Me penso que ha estat guardonada amb els Premis Gaudí d'aquest any, vull dir que és una adaptació recent, tot i que el còmic és de fa 10 anys, o potser una mica més de 10 anys. De què va La casa? Doncs va de que tres germans tornen a la casa de la seva infantesa, on passaven els estius i molts caps de setmana, després de que el pare hagi mort. Han de decidir què fer amb aquesta casa, no? Si la venen, si la reformen, si la deixen com està, si se la vol quedar algun dels germans. Però, clar, quan tornes a una casa que fa molt temps que no està habitada, que hi ha molts records de la teva família...
Costa fer net, teves...
Sí, costa moltíssim de fer net. I els tres germans, tot i que són molt diferents i que intenten posar-se una mica d'acord, no?, amb què fer amb aquesta casa, cadascú té la seva visió, no?, els seus records de lo que van viure allà. El còmic va fent flashbacks al passat, o sigui, ens explica des del present, diguéssim, quan arriben els tres germans, són dos germans i una germana, amb la família, no?, per decidir què és el que han de fer amb la casa. A mesura que van trobant-se objectes, no?, doncs una aixeta que encara treu aigua, o un marc de fotos amb una fotografia de quan eren petits, van recordant qui era el seu pare, no?, i per què va construir aquella casa allà, que està, diguéssim, que a prop del litoral de València, mm-hmm. però no justament a primera línia de mar. En aquella època en la que moltes famílies que tenien un pis a la ciutat compraven un terreny o se feien d'un terreny i es feien una caseta per passar els caps de setmana. Aquesta caseta a poc la van anar fent més gran fins que bueno, hi podien viure. Bé, ens explica també com passen el dol, no? Els tres germans que el passen de manera diferent. Està carregada...
Això ja és molt personal.
Sí, està carregada d'imatges, o sigui, hi ha molts fulls en els que no hi ha text, perquè hi ha imatges que ho diuen tot, no? Perquè és com està molt carregada també de silencis, d'aquesta quietud també que se respira a les cases que estan al mig del camp, no? O urbanitzacions així al mig del camp. I bé, és una adaptació, o sigui, és una novel·la preciosa.
Molt bé.
Molt bonica, molt tendra, que tothom que ha hagut de buidar una casa potser pot entendre perfectament el que se sent.
És curiós, és veritat, això, eh? Quan hi vius, ho interioritzes i potser no te pares a pensar la meitat de detalls, d'olors, de sorolls, de llums... I quan hi tornes al cap de molts anys... A mi m'ha passat això a casa dels padrins. Que de petit hi anaves molt i, bueno, després pues, passen el que ha de passar a la vida, no? Desapareixen i quan tornes a entrar en aquestes habitacions, ha passat molt temps, però hi ha certes olors, certs sorolls a les portes o al terra mateix, que et tornen a recordar, tornen a fer aquell clic. És curiós,
I fins i tot intentar entendre el teu pare, no? En aquest cas, per exemple, entendre el meu pare. Per què el meu pare va decidir fer això aquí? No va arreglar mai això? Volia posar una pèrgola i no la va... I com que no tenia suficients diners per comprar una pèrgola tal, doncs va fer una manera...
Molt bé.
I aquest entendre el pare, no? Com, per què va fer el que va fer, no? Per què...
Sí. Al final, la protagonista és la casa.
La protagonista és la casa,
És la casa, tot és i que casa. És... gràcies a la casa i al pas del temps ens fan viure... amb el còmic, una vida anterior i les actuals també, no? Perquè suposo que es lliga a com estan els fills hores d'ara amb el que havia estat.
Sí.
Molt bé, doncs, com sempre, tot el que ens proposa l'Anabel Ramos ho teniu disponible a la Biblioteca Pública de Lleida. El préstec és gratuït, només has de fer el carnet, que també és gratuït. I si no t'ho vols endur a casa... Doncs és tan fàcil com vas allà, mires si està disponible, l'agafes, busques un racó a la biblioteca que... És a dir, si tu agafes un llibre a la primera planta, no necessàriament te l'has de llegir a la primera planta. Et pots moure per la biblioteca, te'l llegeixes i quan acabes el tornes a la prestatgeria o als carritos aquests per deixar els llibres que s'han fet anar i ells els tornaran al lloc. Per tant, La casa de Paco Roca és la proposta d'avui de la llibrera. Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Gràcies.
A tu.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs, apa, que ja saps, és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ho fem des del InfoCope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. També ens has de seguir a les xarxes socials. I recorda que ens pots escoltar a través del podcast, que té molts avantatges. Ens pots escoltar doncs, quan tu puguis, quan tu vulguis, tria l'hora. Tantes vegades com vulguis, pots recuperar programes antics I atenció, perquè des d'aquesta temporada la versió de podcast del programa és la que escoltes aquí a la ràdio, però a més extesa. És a dir, parlem de més coses, ens allarguem més a la tertúlia i, evidentment, parlem d'altres temes, bueno, dels habituals, però més de manera més extesa. Vinga, que tot això, doncs, ja saps, és possible gràcies al Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Què tal? Muy buenas tardes, chicos.
Vinga, Jaume, de què parlem avui?
Doncs, com sempre, avui tenim un programa carregadet de novetats tecnològiques que donaran molt que parlar. Comencem amb Apple i el seu nou iPhone 16e, que ja en parlàvem l'altre dia, doncs ja ho tenim confirmat, no? El 16e. Un model que podria canibalitzar la seva pròpia gamma i que amaga una innovació que ha passat desapercebuda. En parlarem tot plegat a la tertúlia. També analitzarem, doncs, el moviment de Microsoft, que llança una versió gratuïta d'Office 365.
Gratis.
Però val la pena?
Bueno, ya lo vemos.
Tanto comentario.
Se lo decimos después de los anuncios.
Ay.
A més, Amazon escalfa motors per un gran esdeveniment dedicat a Alexa, on podríem veure noves funcionalitats que revolucionaran l'assistent de veu. Què més parlarem, doncs? Parlarem de mòbils, Ricard, els teus grans que sempre volies parlar aquí en el programa. Doncs continuem parlant de mòbils, perquè la setmana que ve ja tenim aquí el Congrés de Mòbils, i doncs Samsung, en aquest cas, promet 6 anys d'actualitzacions per la seva gamma mitja, mentre Qualcomm també porta a Android un sistema d'actualització inspirat en Apple. O sigui que tot va lligat. Com podeu escoltar, també ens en tenim tots preparats per aquesta tertúlia digital i tots preparats, doncs, per la tertúlia Freak. I però primer de tot tenim una efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues mirar, nos vamos a ir a tal día como hoy del año 2004, ya que SanDisk presentó la tarjeta T-Flash, conocida después como la micro SD. Esta micro SD, hace 21 años, estas memorias eran clave para ampliar el almacenamiento de los primeros teléfonos móviles que se conectaban a internet, las PDAs, que hablamos la semana pasada de ellos, permitiéndonos guardar, bueno, pues más fotos, más música, más vídeos, en una época en la que la memoria interna de todos los equipos era muy, muy limitada. Hoy en día, aunque los smartphones han aumentado su capacidad y han capado además la entrada de estas memorias externas, este tipo de tarjetas siguen siendo esenciales para todos los periféricos que están centrados en un muy buen hardware especializado y que precisamente por su tamaño o por su peso, al carecer de un procesador muy potente, es la mejor solución para tener mucha, mucha memoria. Se han desarrollado estas tarjetas. Hoy día podemos encontrar estas microtarjetas llegando a capacidades de hasta 2 terabytes, que es una pasada.
Como una uña casi, ¿eh?
Exacto, y con un procesador interno clase 10 V30 Plus, que este es el máximo, dispone de una lectura de hasta 200 megabytes y una velocidad de escritura de hasta 140 megabytes. La verdad que es una pasada en algo tan pequeño. ¿Qué sigue utilizando todo esto? Bueno, pues cámaras profesionales, seguimos pudiendo poner estas memorias para ampliar y poder guardar muchas más fotos. Los drones, por ejemplo, todos los drones, al final, o cámaras de 4K pequeñitas, las GoPro y demás, bueno, pues todo este tipo utilizan esta ranura de tarjeta micro SD, ya que son equipos muy pequeños, son equipos autónomos donde la memoria interna que aloja realmente solo el sistema operativo y el procesador se centra en el propio equipo, en tener estabilización, en tener una muy buena cámara, en hacer que el dron vuele y nos haga caso, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo la evolución tecnológica mantiene vigente ciertas soluciones, adaptándola, eso sí, a nuevos usos, y esto es lo que entendemos cada semana. ¿Haciendo qué? Pues dando un vistazo al passat per entendre el present i mirar hacia el futur.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2004 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, ara en antena, uns friquis, molta equis.
Cap on anem?
Doncs ara toca la tertúlia, no?
La tertúlia Freak.
Vinga, doncs, perquè Apple s'accedeix al mercat amb un nou iPhone 16, un model que podria fer ombra, doncs, als seus propis germans. Però què guanyes i què perds amb aquest dispositiu?
Bueno, pues lo primero que pierdes, referente al anterior, son 200 euros. Es decir, pasamos de el iPhone barato de 500 euros al iPhone barato de 700 euros. Entonces, lo primero que pierdes son 200 euros. Bueno, eso que lo tenga todo el mundo.
Yo tengo la paraula de barat, no se passe, la posaria aquí. Ja.
Sí, és menys caro.
Bueno, claro, és menys caro. Claro,
és que el barat, és que què és barat?
Claro, de 1.200 euros que cuesta un iPhone, es decir, lo normal, ahora si te compras un iPhone nuevo, son 1.200 euros.
Pero el seu equivalent fora el Apple 16, ¿no? El iPhone 16.
Bueno, se supone que esto sustituye al iPhone SE, sí, que había hasta ahora.
Miqueta, pero equivalen a un procesador, prestaciones, claro, y tal, fuera una mica, es un 16.
Coses que claro, no. Ahí es donde vamos, es decir, es que el iPhone 16...
No, porque si no l'haguessin tret.
Bueno, es un híbrido realmente. Claro. Sí que realmente ganamos el nuevo procesador de Apple, ganamos...
La memoria RAM,
ganamos...
L'Apple Intelligence.
Bueno, es que claro, al todas tener, estas claro, actualizaciones venden por aquí.
Es que es donde vamos, efectivamente. Al poner este procesador ya tenemos inteligencia artificial, aunque todavía no haya llegado aquí este Apple Intelligence, que está ya a puntito, parece, y que va a ser compatible en referencia al iPhone 16 a lo que ahora mismo tenemos, que es el iPhone 15. Aún así, si miramos su portfolio, el iPhone 15 todavía se sigue vendiendo y cuesta 200 euros más. Es decir, es más caro que el iPhone 16, yo digo, pero bueno, si tiene menor procesador, tiene, bueno, perdemos y ganamos cosas. Por ejemplo, en el iPhone 16 SE, este que han sacado ahora nuevo, en vez de tener esta isla dinámica en la parte de arriba, volvemos a la parte anterior, han dejado el notch, lo que significa que la pantalla y cierta parte de la mecánica interna sigue siendo del iPhone 14, pero el chip que le han puesto es del iPhone 16. Es decir, es un pequeño híbrido que es lo que hace que, precisamente en cuanto a cámara, sea algo inferior, tenga este tipo de tecnología del notch, como tenemos en los 12, 13, 14, en vez de con la evolución del iPhone 15, pero que gracias al procesador tengamos funcionalidades del 16.
Han prioritzat el processador en el Quebec, no?
No, a veure, jo crec que l'estratègia, el que passa és que crec que és veritat que amb intel·ligència artificial Apple es va agafar una mica amb el peu canviat o un pelet adormit, ja sabien que despertaria, però no que aniria tan ràpid, i per tant es van adonar que com a mínim els equips necessiten 8 GB de RAM i un processador d'una certa capacitat perquè funcioni l'Apple Intelligence, ja, perquè funcioni en local. Perquè és que la gran aposta d'Apple, al final, perquè la gent diu, però escolta, si jo el ChatGPT el puc fer anar... Vale, si el ChatGPT el fas anar als servidors d'OpenAI, no el fas anar al mòbil. Per tant, jo amb un iPad de fa 8 anys també faig anar ChatGPT, però clar, el dispositiu no faig absolutament res. L'aposta d'Apple és tot el que es pugui fer a l'equip, ho farem a l'equip, i per tant no sortirà d'allí ni el que tu preguntes, ni el que et contesta la intel·ligència, ni el que va aprenent de tu la intel·ligència artificial. Per fer això, ells van marcar una línia vermella que és uns certs requisits tècnics, que és un processador d'aquí per amunt, un mínim de memòria RAM d'aquí per amunt, un Neural Engine d'aquí per amunt, i es van adonar que el seu parc mòbil de dispositius era baix per entrar a l'Apple Intelligence, perquè eren els iPhone 16 i van incloure aquí els 15 Pro, però els 15 normals ja no. Llavors, de què es tracta això? Doncs es tracta de que cada iPad que surti, cada iPhone que surti, cada HomePod que surti, ha de venir preparat per fer anar almenys la primera fornada d'Apple Intelligence. I per fer-ho, què ha de fer? Doncs portar tècnicament aquests requisits mínims, que són processador i memòria. Per això l'iPhone 16e és un iPhone 14 des de fora, la carcassa és un iPhone 14, escolta, que bon resultat va donar, la pantalla segueix sent la de l'iPhone 14, que és espectacular, no té la illa dinàmica, té el notch, han pegat a dalt, però que han hagut de fer, com bé deia el David a dins, doncs li fiquem el nou chip, li fiquem la nova memòria i és compatible amb Apple Intelligence.
I què més té nou?
La càmera més bàsica, el MagSafe no funciona, el Dynamics Island. Què més tiene nuevo? Como una de las cosas que sí que tiene nuevo, que es lo que decía la noticia,
es de la novetat,
que
¿no?
Se ha pasado por alto, es que ya no utiliza absolutamente nada, nada, nada de Qualcomm. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente una de las cosas nuevas que le han puesto es su C1, su procesador de conectividad, el modem C1, que es lo que permite...
Espera, ¿vols saber què permet això? Doncs claro, a la versió extesa del nostre podcast.
David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Ara segueixes amb COPE Catalunya i Andorra al migdia amb el José Miguel Cruz des de Lleida i tornem demà a les 12:20. Bon dimecres.